Radio Vilafranca.
La filosofia serà la protagonista durant uns quants minuts. Us convidem a sumar-vos a aquest break, a aquest petit parèntesi que ens permet debatre, analitzar, preguntar-nos. Sovint són preguntes incòmodes, ho sé, i no sempre donem respostes, pràcticament mai. Però és un exercici molt sa i recomanable que fem gràcies al professor de filosofia, Pere Martí. Bon dia.
Molt bon dia.
Quina entrada, no? No sé si sumaran molts.
Sí, home... Això de tenir incògnites davant, com avui justament en parlarem, per tant, ho deixo ja pel final respondre a l'entradeta aquesta. Bé, aquest és un programa que està ajornat, no? Recordes que vam dir que la passada edició fèiem una excepció i dedicàvem el programa a algú realment molt transcendent pel país, a la Carme Junyent, i que tanmateix hi havia un programa previst que no volia deixar en el tinter. I bé, doncs avui recuperarem...
Retomem aquesta idea, sí, en el segon capítol.
Que estava lligat amb el retorn. Ara això queda una mica ja, com si diguéssim, una mica arcaic, no? Perquè això de les vacances...
ja qui se'n recorda?
Molts ja no ho recorden, no? En l'inici deia que ens retrobàvem després de vacances, amb les piles carregades, ja ho havien dit més d'una vegada, que és un temps diferent, en el que hi ha com una espècie de buit, etc. I que el tornar a reincorporar-nos en el món del temps ordinari...
A la rutina, no?
A la rutina d'això, sempre això afavoreix que hi hagi com un replantejament, allò, recuperar o vells projectes o alguna de les coses que teníem mitges bossades, mirar de tirar-les endavant. Això és més propi, realment, del cap d'any, eh? És a dir, quan es passa d'un any a l'altre, perquè aquí hi ha un...
Però cada vegada més hi ha partidaris de començar l'any, en aquest sentit que tu proposes, al setembre, eh? Coincidint amb el curs escolar.
Clar, perquè és que el curs escolar té molt de pes. Hi ha molta gent que està involucrada en el món educatiu i aquí sí que realment... No només és un començament simbòlic, sinó real, no? Comença un nou curs i, per tant, s'obre un any d'expectatives, de projectes al davant. I com que això influeix en tants sectors de la societat, hi ha com una analogia, no? Hi ha molta gent que pensa en cursos escolars i no en any natural. Bé, sigui com sigui, la qüestió és que aquesta majoria de projectes, intencions, aniré al gimnàs, aniré a aprendre anglès, etc., fan figa, no? Es van aigualint.
Quin optimisme!
I al final a les acadèmies i als gimnasos hi acostuma a haver el mateix públic que ja hi havia abans, no? Però la qüestió no és... la idea no era parlar de la inconsistència dels nostres projectes, no? Sinó d'això mateix, eh? Dels projectes, de les intencions, de la voluntat. Perquè, al final, al fi i al cap, la voluntat és un dels trets diferencials, no? Del que ens constitueix com éssers humans. Nosaltres som uns éssers estranys, perquè vivim abocats al futur. Completament abocats al futur. Malgrat que hi ha tantes doctrines orientals i tants textos d'autoajuda que ens impel·leixen a viure només en el present, eh? Has de viure el present, etc. Però això, malaurada o afortunadament, és estrictament impossible. Perquè si hi ha alguna cosa que ens defineix i ens distingeix dels altres éssers vivents és que nosaltres vivim el temps, no en el temps. En els animals és absolutament natural viure només el present. Si tinc gana, menjo, si tinc son, dormo. No hi ha alternativa. Nosaltres, en canvi, si tenim gana o tenim son, no sempre mengem o dormim. Per exemple, si estem a una sala de teatre o de concerts i tenim son, doncs fem tots els possibles per no dormir, encara que a vegades no ens en sortim. o si tenim gana, no sempre mengem, sinó que moltes vegades en aquell moment no toca, ens hem d'esperar a l'hora oficial, o si estem fent un règim alimentari estricte, doncs tenim gana i no mengem. I esperem que sigui el moment on mengem només allò que està autoritzat o el que sigui. Per tant, si ho mirem d'una manera així, amb una mica de perspectiva, ens adonarem que allò que fem quotidianament al llarg del dia, en un percentatge elevadíssim, ja no dic el 100% per no ser, diguem-ne, agosarat, però en un percentatge molt elevat només és explicable en clau de futur. Ens llevem no perquè ens vingui de gust llevar-nos, sinó perquè hem d'anar a treballar, o a comprar, o a estudiar, o a fer exercici. I si anem a treballar o a comprar, no és perquè ens vingui de gust anar-hi. Tot i que fan el possible, perquè ens vingui de gust anar a comprar. En parlarem.
Se les empensen totes, sí.
Sí, sinó perquè si no anem a comprar, no tindrem menjar per demà o la setmana que ve, i si no anem a estudiar, no podrem tenir un bon lloc de treball i no, llavors no podrem anar a comprar aliments d'aquests que són més bons i que potser ens permeten estar més saludables. I això, si estem més saludables, podrem fer més exercici i ens permetrà estar en forma i preparar aquella cursa programada de fa tant de temps o aquella excursió a la muntanya que estem preparant amb els nostres amics i que ens trobem cada setmana per veure com ho fem. I, si et fixes, un seguit inacabable de conductes, d'accions, que totes elles estan vinculades a alguna finalitat, a alguna intenció, a algun projecte.
Projectades, no?, més enllà.
Difícilment en trobarem alguna que no estigui dins
de debò
d'aquesta cadena. Alguna n'hi deu haver, però ara no tenim temps de buscar-la.
D'acord.
La nostra acció, doncs, està sempre condicionada, dirigida, explicada per una finalitat futura, que nosaltres ens representem en el nostre present com si fos realment existent. Aquesta finalitat guia i dona sentit a les nostres accions. Som sers abocats al futur. Després, tant hi fa, no és ben bé així, però que ho aconseguim o no, que aquestes expectatives es compleixin, després això és molt més complex, la relació entre desig, expectatives, felicitat, etc. Té moltes arestes, i d'això la filosofia se n'ha preocupat durant molts anys, no? Grans pensadors en el terreny de l'ètica s'han escruixit intentant trobar aquest secret d'allò que realment ens farà feliços, però això ja n'hem parlat en altres programes i, evidentment, en continuarem parlant perquè és un altre dels elements claus de la nostra humanitat. Però avui ens fixem en una cosa que és prèvia, si aquesta finalitat ens aportarà això o allò, sinó que és el mecanisme propi d'aquest, això que anomenem intenció, finalitat, voluntat. Això que és el que teòricament ens fa lliures, la voluntat. Tot i que molts autors al llarg de la història ho han posat en qüestió. Han discutit si realment existeix això que en diem la llibertat. Aristòtil ens deia que el que distingeix l'ànima racional, és a dir, la humana, de l'ànima dels animals, és a dir, la purament sensitiva, és que nosaltres posseïm enteniment i voluntat, és a dir, capacitat de pensament abstracte i capacitat de decidir-nos per nosaltres mateixos, i no només com a resposta automàtica al medi. Només ens podem considerar lliures si som capaços de decidir per nosaltres mateixos. Hi havia un filòsof antic, molt entenimentat, bueno, dic antic no perquè ara no sigui filòsof, sinó perquè ara ja no és molt entenimentat, però que en aquell moment el senyor Fernando Sabater ens deia una cosa molt senzilla però molt útil, que és que només podem parlar de llibertat si tenim al nostre davant més d'una decisió a prendre en una situació determinada. Això és el que és la llibertat.
L'elecció, el fet de poder escollir.
Poder escollir. Tenim més d'una opció. L'animal, en la majoria de casos, no té més d'una opció. Aquí no podem entrar en el detall, però aquesta és la idea. Hi ha un estímul i una resposta. Alguns continuen mantenint que aquesta possibilitat de tenir més d'una opció es deu a que en la nostra naturalesa hi ha alguna cosa especial, diferent d'un altre tipus d'essència, que és l'ànima. Però perquè si no fos això, al final la matèria sempre reacciona de manera determinista, no? Seguint les lleis inexorables de la física. Però més enllà d'aquesta qüestió, que algun altre dia també ja l'havíem abordada, hi hagi ànima o no hi hagi ànima, quin és el mecanisme? El podem descriure, aquest mecanisme del desig, de la intencionalitat del projecte en la psique humana? Per fer-ho, jo crec que ens serà molt útil... perdona un moment.
I tant.
Deia que ens seria molt útil usar com a exemple, com a analogia, el que s'anomena la teoria de l'homeòstasi. Que vol dir, homeòstasi vol dir mateix estat, igual estat. Que aquí el que la seva traducció més que ens va més bé és estat d'equilibri. Segons aquesta teoria, el nostre cos necessita i busca sempre un equilibri de tots els seus elements components. Això ja apareixia en la teoria hipocràtica dels quatre humors. Segons Hipòcrates, la malaltia sorgeix del desequilibri d'aquests humors i, per tant, la salut consisteix en tornar a aquest equilibri. Els nostres components orgànics han d'estar en aquest equilibri perquè el cos funcioni correctament. Quan es detecta un desequilibri en aquest medi intern orgànic, es dona un senyal d'avís. S'avisa que cal emprendre alguna acció per restaurar l'equilibri. Per exemple, tenim fred. Si no et fas cas d'aquest avís, malament. El cas més il·lustratiu pel que a nosaltres ens interessa és el cas del metabolisme de l'alimentació, que en algun altre programa crec que ja havíem comentat. Aquí l'avís és la gana. La gana és la traducció psíquica d'un avís fisiològic que ens diu que és causat pel fet de que hi ha un descens de la glucosa en sang. Es tracta de que hi parem atenció, perquè si no fem cas d'aquest avís, d'aquest desequilibri, pot portar a greus conseqüències per l'organisme. Per tant, aquest avís té una naturalesa desagradable. No és allò neutre, no. És un avís que se sent psíquicament de forma dolorosa. Aquest avís ens posa en tensió, ens incomoda, ens fa estar neguitosos i, per tant, el que volem és eliminar aquesta tensió, aquest neguit. Llavors, el que fem és actuar. Quan tenim gana, què volem fer? Menjar. I quan mengem, es restaura l'equilibri. Quan el nivell de glucosa puja, aquell senyal d'alerta para. I aquesta restauració de l'equilibri és viscuda psíquicament amb el contrari de l'anterior. Si l'anterior es posava dolor, ara és viscuda amb plaer. És la gratificació de el menjar. Quan mengem ens sentim gratificats perquè això ens permet tornar a l'equilibri anterior.
Però aleshores no estem triant, no?
Sí, perquè hem dit abans que podem no menjar. I tant si triem. Els animals no, nosaltres sí.
Però, clar, no tries amb total llibertat, perquè si no menges seguiràs amb aquell malestar, entre cometes.
Seguiràs amb el dolor, clar. Però tu pots triar el dolor. De fet, sí, clar. Quantes persones en aquests moments estan passant molt malament, justament per qüestions alimentàries. En els dos sentits, també en el... Aquí no podem tenir temps de comentar-ho, però en el sentit contrari, perquè el menjar el tens sempre a l'abast, llavors constitueix una gratificació per condicionament, perquè ja no necessites físicament, però substitueix una mancança
carències
psíquica. Uh-huh. I això provoca, doncs ja sabem, patologies. Bé, però tornem al tema que
sí,
ens ocupa. Podem aplicar a la conducta en general aquesta comparació? En primer lloc, des de molt petits aprenem que la gratificació es pot endarrerir en el temps. Aprenem a preterir la gratificació. Hi ha uns experiments molt interessants en aquest sentit, que es posa uns nens petits en una habitació i se'ls posa una capsa de caramels i pots menjar-ne un. Però si t'esperes a que torni el investigador, te'n donaré dos. I a veure què fan. N'hi ha que de seguida pum, agafen el caramel i se'l mengen, i n'hi ha no, que s'esperen pacientment a tenir la recompensa futura. Diuen els investigadors que aquests subjectes experimentals són els que després tenen millors resultats acadèmics i professionals. Sigui com sigui, aquesta capacitat de preterir la gratificació és clau en la humanitat perquè ens permet concentrar esforços individuals i col·lectius en l'assoliment de causes futures. Nosaltres, doncs, som capaços d'actuar per objectius i fites, i aquests objectius i fites cauen fonamentalment des del punt de vista neuronal sota el control dels lòbuls prefrontals, que al llarg del segle XX van ser objecte d'extirpacions salvatges per evitar algunes patologies psíquiques. Clar, els individus quedaven aplacats, no tenien cap iniciativa, deixaven de ser humans. Però, clar, ja no incordiaven, no donaven problemes. Es va fer molt de temps, això de la lobotomia. No va ser una cosa així molt, molt puntual.
Ara però sona capítol de pel·lícula de terror?
No, que això s'aplicava en els sanatoris psiquiàtrics per metges, diguem-ne, de
reputats,
reconegut prestigi. Però tornem a la qüestió que ens ocupa. Aquest objectiu, aquesta fita, en el nostre psiquisme obre una escletxa, però cop provoca un desequilibri, com dèiem abans. Llavors tota la nostra energia psíquica ens impulsa a eliminar aquest desequilibri. I això és el que en diem intenció, desig, voluntat. Tots aquests termes es refereixen a aquesta dinàmica natural innata en l'ésser humà de restaurar l'equilibri en el nostre entorn psíquic, de la mateixa manera que busquem de restaurar-lo en el nostre medi fisiològic. Aquesta escletxa, aquesta manca d'equilibri, doncs, és el combustible. Es constitueix en la nostra energia per actuar. Ara, en el present, amb la convicció de que en el futur obtindrem aquell objectiu que farà que desaparegui aquest neguit i que quan l'obtinguem doncs tindrem aquesta gratificació que obtenim també quan mengem.
Sempre amb la vista i el pensament posat en el futur.
En el futur. I a vegades assolim els nostres objectius i a vegades passen coses que inesperades. Per això ja et dic que seria un altre tema.
El camí a pedra, sí.
Què passa? Doncs passa alguna cosa semblant, com dèiem, en el cas de l'alimentació. Tu tens gana, menges i quedes content, però tornes a tenir gana. En el cas del desig, diguem-ne, no purament fisiològic, sinó psíquic, intel·lectual, passa exactament el mateix. Nosaltres som màquines desitjants i un cop obtingut un objectiu, automàticament n'apareix un altre i un altre i un altre. El futur està sempre present en nosaltres i això fa que tinguem una extraordinària força a la vegada que és la nostra debilitat. Les dues coses alhora. Com saben molt bé els experts en el consum, abans parlàvem del consum, que han après i ens han ensenyat a gaudir no ja només de de la possessió d'un producte, sinó del simple fet de comprar-lo.
De l'experiència, que se'n diu, no?
L'experiència de comprar. I quan tu associes el gaudi a l'experiència de comprar, ja has begut oli. Perquè, és clar, un cop has comprat, el plaer ha desaparegut i no tornarà a aparèixer fins que tornis a comprar. De manera que llavors tenim lo del consum compulsiu. Però
i això explica la gentada que hi ha un dissabte a la tarda en un centre comercial.
Per exemple. Afegit a altres elements també que els programats perquè vagin allà, però aquest és un dels fonamentals. Per això ja n'havíem parlat dels mecanismes del consum. Ara estem amb aquesta idea d'estar abocats al futur de forma inapel·lable, indefugible, i que això és a la vegada la nostra felicitat i la nostra desgràcia. Ens té sempre en tensió amb la mirada més enllà del nostre temps. Amb un conjunt complex de pretensions, intencions, decepcions, esperances i desesperances, però això no té sentit extirpar-ho. Si volem fer com la
lobotomia,
ens quedarem totalment vegetatius, no serem humans. I encara hi hem d'afegir un altre element, que és la curiositat, un altre combustible que s'afegeix a l'anterior, perquè no puguem parar de desitjar i voler. La curiositat en els animals s'esgota quan arriben els adults. En nosaltres no s'esgota mai. I sempre, sempre tenim la necessitat de posar el nas a tot arreu, especialment allà no ens demanen. Això és la font de la majoria de conflictes i a la vegada de la majoria dels avenços de la humanitat. Hem de gestionar aquesta tensió de la millor manera possible per no prendre mal aquesta tensió permanent envers el futur, tot i que també hem de reconèixer que els més grans genis segurament són els que menys han sabut gestionar aquesta tensió i s'han deixat endur, i això els ha portat a les cotes i cims més alts, a la vegada que d'altres pel camí s'han estimbat, o ells mateixos, en alguns aspectes de la seva biografia. Llavors, què hem de fer? En què quedem? Carpe diem, com diuen la majoria dels manuals d'autoajuda,
o
les filosofies orientals, viu el moment, el present, que és l'únic que tens realment, o hem de permetre que allò futur, que en tant que futur no existeix, condicioni o doni sentit al nostre present. Si estem permanentment pendents del futur, quan vivim realment el nostre present? Què et sembla? Tu què hi dius amb això?
Clar, clar, és el que sempre es diu, no? Viu l'ara, viu l'ara, no projectis
doncs,
tant.
Doncs et dono una resposta, com que és clar. Que no donem respostes, perquè vegis que jo aquesta vegada et dono una resposta.
Avui hi ha bonus track, hi ha resposta.
Sí. Agafo un exemple. Per exemple, ara set testimonis de milers de persones treballant, esforçant-se, patint, manifestant-se per obtenir una cosa que no existeix, que és la sobirania nacional de Catalunya. Val la pena? Té sentit? A veure, aquesta és una pregunta, i l'anterior, que no té massa solta ni volta. Ja ho he dit abans, som animals abocats al futur. La nostra consciència del temps fa inviable no representar-nos el futur. I aquesta capacitat justament és la que ens permet crear i progressar. El futur forma part indestriable del que som. A vegades diu, som el nostre passat, però també som el nostre futur. El que volem ser ens està constituint en el present. Però, a més, abans he dit també, així com de passada, que el que nosaltres projectem pel futur no existeix. I això és fals. En alguna altra ocasió ja hem parlat que això de l'existència és més complex del que sembla, no? Però això que, no, que tenim a la nostra ment existeix o no existeix? Hamlet no existeix, però milions i milions de paraules parlant d'alguna cosa que no existeix? La Sagrada Família existeix materialment, però existiria si abans Gaudí no l'hagués pensada, no hagués existit mentalment en la seva ment? No existiria. Per tant, compte en dir que allò que està només en la nostra ment no existeix. Ara he fet servir un cas d'un exemple material, no? La Sagrada Família. Això té un referent material. Però també he fet referència a alguna altra qüestió que no està tan clar que tingui un referent material, com és la nació. Aquest és un cas en què la nació només existeix en la ment d'aquells qui se'n senten partíceps. Llavors no existeix. Per tant, compte quan diem no, és que això que només està en projecte no existeix. L'existència mental a vegades és una existència més potent que d'altres. No sé si té resposta. T'he dit que et donaria respostes, si t'ho he complicat més, com que ja em dius que estem arribant al final del programa, ho haurem de deixar en mans de l'opinió dels oients.
I hi hauran de donar un parell de voltes, em sembla. Pere Martí, moltes gràcies, que vagi bé.
Adéu.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Repassem l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. Comencem explicant-vos que l'Ajuntament d'Olèrdola inicia contactes amb Salut per planificar un nou consultori mèdic a Sant Pere Molanta. El regidor de Sanitat de l'Ajuntament d'Olèrdola ha confirmat que l'Ajuntament ja ha iniciat davant del Departament de Salut de la Generalitat gestions per planificar la construcció d'un nou consultori mèdic a Sant Pere Molanta. Dins d'aquests contactes, el proper 24 d'octubre, un equip de tècnics i de responsables del sector sanitari del Penedès faran una visita per avaluar l'actual consultori mèdic de Sant Pere Molanta i després mantindran una reunió amb l'equip de govern a l'Ajuntament. Buta precisava que es tractava de fer les primeres passes d'un procés que serà molt llarg en l'àmbit sanitari. Marian Buta també assenyalava que el nou govern es fixa com a propòsit poder ampliar els horaris dels professionals que atenen els consultoris mèdics d'Olèrdola. La millora del pati de la llar d'infants, els Petits Arcs, és la proposta més votada dels pressupostos participatius 2023 a Sant Jaume dels Domenys. La millora del pati de la llar d'infants, els Petits Arcs, ha estat la proposta més votada pels veïns i veïnes de Sant Jaume dels Domenys en el marc dels pressupostos participatius 2023. La proposta de l'AMPA de la llar per millorar l'estat de conservació del seu pati ha estat la guanyadora, on aniran destinats els 10.000 euros previstos dels comptes generals. La segona proposta més votada, a molta distància de la primera, amb 6 vots, ha estat la d'ampliar la freqüència de la màquina d'escombrar. En tercer lloc, i amb 4 vots, ha sortit la proposta d'unir el barri de la Carronya, empatant amb les reparacions de les voreres del municipi. Les altres propostes que han obtingut 2 vots i 1 vot respectivament han estat l'organització d'activitats per al jovent del poble, construir una pista de bàsquet i ping-pong i fer millores al centre cívic. Les propostes de millorar la zona de la Bassa Gran i els jardins de la Torre Gassa no han rebut cap vot. Els Xicots de Vilafranca segueixen sumant amb castells de 7 i mig. Aquest dissabte a la tarda, els Xicots de Vilafranca van participar a la Diada Castellera de Santa Tecla a Sitges, al costat de la Colla Jove de Castellers de Sitges i els Castellers de Mediona. Els Xicots van obrir la seva participació amb el 4 de 7 amb l'agulla, el 5è de l'any. El 4 es va anar completant amb seguretat i el pilar de 5 es va poder també descarregar defensant una forta sotregada a la baixada, però que tot i així no el va fer perillar. En segona ronda van encarar el 12è 5 de 7 de la temporada, castell que dominen a la perfecció i els serveis per rodar castellers i castelleres a totes les posicions. Per finalitzar van completar un 3 de 7 amb la mirada posada a anar agafant mides pel 3 de 8 que estan assajant amb força per veure si els pot arribar abans de final de la temporada. Els vermells van finalitzar l'actuació amb el 12è pilar de 5 completat del curs. I tornen les visites teatralitzades a la Font de la Canya d'Avinyonet del Penedès. Després de l'èxit de les visites teatralitzades al jaciment ibèric de la Font de la Canya d'Avinyonet del Penedès, realitzades el passat mes de maig dins els actes del Microbi 2023, dissabte i diumenge es repetiran en el marc del 23è cap de setmana ibèric de la Ruta dels Ibars. El projecte està coordinat per l'actriu i directora Rosa Andreu, amb guió de Sergi Pompermayer, autor de teatre i guionista. Les entrades es podran adquirir exclusivament de manera anticipada a través de la plataforma Code Tickets. El preu per als infants de 6 a 12 anys serà de 8 euros i a partir dels 13 anys de 12 euros.
Penedès en xarxa.
Seguim quan passen 5 minuts de 11:45. Torna Riquesa i Salut, aquesta secció mensual que ens acosta als dilluns, tot acabant. El fisioterapeuta Adrià Solís, de Fisiocorp Group. Bon dia, ben tornat, Adrià.
Molt bon dia, Sílvia.
Quines ganes de retrobar-te, perquè això vol dir que ens cuidarem, que ens dedicarem una estoneta a nosaltres, al nostre cos, que sempre és el gran oblidat.
Exacte. Després de tot aquest estiu, una miqueta de vacances entremig, festes majors de tots els pobles de la comarca i l'inici de les escoles, instituts, universitats i per molts també les feines de reengegar de nou. Què menys que anem a ficar una miqueta d'informació sobre salut que sigui útil, sempre ho intentem, no? Aquesta setmana fèiem un recordatori a xarxes de que sempre el nostre objectiu és els tecnicismes els intentem controlar i que no siguin molt abundants per una senzilla raó, perquè la informació que donem pugui ser útil i fàcil de recordar per tots els nostres oients.
Si la teva parella t'ha dit que quan dorms xerriques les dents o tu et despertes amb dolor a la mandíbula, tensió a les dents, potser pateixes de bruxisme. I avui l'Adrià vol endinsar-s'hi.
Exacte. Avui parlarem sobre aquest concepte, sobre el bruxisme, que com molt bé ja has introduït, en segons quines situacions ja ens està donant pistes, no? Aquesta és la més comuna, quan la teva parella et diu que, escolta'm, que sembla que tinguis un cavall menjant pastanagues durant la nit al costat mentre intentes dormir, no? Pues ja és un símptoma de que potser hauríem de fer alguna valoració al respecte, no? Bé, anem a una miqueta des d'un inici a... Primer, on focalitzem aquest tipus de lesió? Sí, i quines són la sintomatologia més comuna, més típica, no? Doncs bé, bruxisme és quan ens centrem sobretot a nivell mandibular, a nivell de les dents, a nivell de l'articulació entre el crani i la mandíbula, sí? Si anem una miqueta o intentem fer l'exercici tots nosaltres des de casa per saber a on ens estem localitzant, sí? Aniríem des de la mandíbula de baix, aniríem cap endarrere, 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 sí? I quan pugem i obrim i tanquem la boca, no? Ho podem provar tots, una miqueta de o tenco, obro, allà on notem que hi ha alguna prominència que va sortint i que hi ha molt de moviment, allà, en aquesta zona concret, és on hi ha l'articulació temporomandibular, que se'n diu, més coneguda com la ATM, sí? Sobretot, no confondre amb...
APM, no?
Amb APM, no? Amb el programa de TV3 i amb ATM, amb els caixers automàtics per treure diners, no? Sí? Per molt que us toqueu aquí, els diners no surten.
Oh!
Doncs bé, aquesta articulació és clau amb el tema que avui tractarem, que és el bruxisme. I explicarem per què, no? Ara bé, ara tenim una articulació conflictiva, que és amb la que, sobretot a nivell de fisioteràpia, osteopatia, és on treballem molt, vale? Però també ens hem de centrar en el que serien les peces dentals. Sí? Aquí també entra, no? Que sempre som amants de treballar conjuntament amb altres especialistes d'altres àrees de salut. Una que no havíem treballat, no? Seria a nivell d'odontologia, no? Dels dentistes. Doncs bé, aquesta és una feina que fem molt conjuntament amb ells. Sí, perquè ells són, normalment, els primers en detectar possibles pacients amb patologia bruxista. Amb què es basen ells, sobretot? Es basen en el desgast propi de les peces dentals. Per què? Pues perquè el bruxisme com a tal l'hauríem de definir com aquest fregament constant o de manera molt habitual, amb una intensitat prou interessant, entre les mandíbules de dalt, entre les dents de dalt i de les dents de baix.
Sobretot de nit, no?
Normalment, sobretot de nit, és quan es pot accentuar, no, de manera inconscient aquest excés de tensió. Sí que és veritat que de vegades també podem parlar, no, d'aquest concepte de bruxista diurn, no, d'aquell que, no, jo de nit descanso, no tinc la sensació d'estar apretant, però durant el dia la meva activitat laboral, professional, em porta un ritme que de vegades, escolta, m'he de parar i dir, per què carai estic apretant tant les dents, no? Quanta tensió. I aquí podríem denominar aquest pacient bruxista diur, no? Però sí que és veritat que ens centrem molt, que els casos més extrems, els més accentuats, estaríem parlant de que de manera nocturna es produeix, pues això, molta crepitació, molt de sorolls de rosec de les dents, no? Que sobretot qui se n'adona més sempre és la persona que tens al costat dormint, sigui en la situació que sigui, no?
I deies que el toc d'alerta el dona el dentista perquè veu aquest desgast, no?, de les dents.
Normalment, exacte. Diguem-ne que el més accentuat o el pacient, podríem dir, ja un tant més greu, ve derivat a nivell del dentista. Sí? Perquè el propi pacient que té aquesta sensació de rosec, de crepitació, en cap moment es planteja el fet de que un fisioterapeuta o un osteòpata el pugui ajudar. Sí? Llavors, aquí entra una miqueta la desconeixença d'altres situacions que nosaltres podem treballar i que, per això, anem de la mà molt amb els dentistes. No? Nosaltres sempre intentem, quan intentem entrar en col·laboració, explicar-nos una miqueta les funcions, amb què podem ajudar, a on arriba el nostre camp d'actuació, perquè se'n vegi a l'ús del servei. Sí? Tornant amb aquest tema del rosec, sí? També ens estem trobant molt ja directament que ja no venen derivats a nivell de dentista, sinó que ens arriben pacients que no són plenament conscients, que tenen aquests problemes d'apretar molt o d'arrossegar endavant endarrere les mandíbules entre elles, i que ens venen principalment doncs, per molèsties de dolors cervicals, molèsties de dolors de mal de cap, amb cefalees o inclús marejos, d'un excés de tensió general de tota l'esquena que no el deix descansar correctament.
A
la oïda també hi pot tenir una influència.
I en aquest punt que ens feies tocar, no?, de la mandíbula.
Exacte. Aquest punt de la mandíbula, just en aquesta articulació temporomandibular, hem d'entendre, quan diem aquest nom, vol dir un os que s'enllacen. Llavors tenim l'os temporal, sí, que ens l'hem d'imaginar com si fos un vano. En català està ben dit, un vano.
Ara sí, estic, no?
Jo diria que sí.
Un vano, sí. Ara un ventall, un vano.
Un ventall, sí. No, ens l'hauríem d'imaginar una miqueta amb aquesta forma, i és com si ara féssim amb la nostra mà el símbol, el número 4, sí? El polze queda cap endintre, i el que fem és, a l'alçada del polze, ens el fiquem més o menys a l'orella i deixem caure els 4 dits al voltant del nostre cap per la part lateral. No? Doncs podríem entendre que aquesta àrea és d'aquest os, l'os temporal, sí? Que evidentment abarca a l'orifici que nosaltres entenem com l'oïda. Vale? Per tant, no ens ha d'estranyar que situacions conflictives, cervicals, de rosec de dents, etc, etc, ens puguin donar una influència, en aquest cas negativa, a través de l'orifici auricular. No ens hauria d'estranyar. No és habitual, però no ens hauria d'estranyar. No? Tots els acúfens, no? Aquesta sensació del pip, no? Al llarg del... que és molt molest els que ho pateixen, perquè dius, escolta, m'estic en silenci, no hauria de sentir res, i el tinc aquí constant. Molt pesant, no? Doncs són signes d'alerta per nosaltres de dir, aquí hem d'intentar fer un treball. Sí? No vol dir que el puguem solucionar, eh? A veure, també hem de ser curosos amb el que expliquem, on podem arribar o no.
Aixequem grans expectatives.
Exacte, sempre hem de ser molt curosos. Però sí que tenir-ho en compte i situacions que es puguin treballar, d'acord? Doncs bé, tenim aquests tipus de perfils de pacients, els que ens venen directe, sobretot moltes vegades per problemes cervicals i de mals de cap, que nosaltres fem una valoració, sí? I moltes vegades que ens trobem? Ens trobem pacients doncs, que treballen en una posició de moltes hores asseguts, per tant, una tendència doncs, a les espatlles endavant, al cap amb la prominència cap endavant, sí? O sigui, ja hi ha un tancament general de la part cervical i amb una projecció cap endavant de la mandíbula. Per tant, ja predisposem que aquesta articulació que ens hem centrat des d'un inici, que és la que s'encarrega a mastegar, sobretot, sí?, ja estigui en una situació conflictiva i no còmoda.
Tensionada, no?
Exacte, sí. Clar, normalment, a dia d'avui, doncs si és mitja jornada, com jornada completa, com si ets autònom, que no tens jornada laboral establerta, que són 50 hores al dia, no? Pues és un continu estat de tensió. D'acord? Que amb el temps, són dies, setmanes, mesos, anys, que es poden anar agreujant amb el pas del temps. Doncs bé, ja tenim molt a treballar, sí? Perquè ja tenim un aspecte postural que ja ens està condicionant en negatiu.
I que el dentista no regla, li toca el fisio.
Exacte, sí. Evidentment, una de les nostres preguntes que sempre introduïm quan trobem aquestes situacions és, per exemple, quan és l'última visita que ha fet amb el dentista? sí? Important. Per què? Pues per veure si hi ha algun tipus de desgast de peça dental que ens està fent una mala passada, que ens pugui generar algun tipus inclús d'irritació o infecció a nivell neural, a nivell de nervis, no? Bueno, una miqueta aquesta exploració. També, per exemple, la fèrula de descarga nocturna. Això és un diguem-ne, un tipus de material que és com una mena de funda dental que precisament ens ajuda a disminuir els estats de tensió de pretar, sobretot per prevenir el desgast de les pròpies dents.
I que està molt sí. estesa. Hi ha molta gent que dorm amb fèrula de descàrrega.
Sí, 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 correcte. Hi ha molta gent, perquè a dia d'avui ens trobem situacions, gent que treballa, que dorm amb aquest tipus de material, amb aquestes fèrules, per evitar el desgast de peces dentals. Inclús ens trobem gent que dorm amb fundes després d'haver portat ortodòncia, perquè no es moguin o perquè no generin també inclús desgast, no? Per tant, és una pràctica, com bé dius, que és molt habitual. És molt habitual. Llavors, ja ens van donant pistes de que aquesta persona, aquest pacient, té una tendència, no? Vale, anem a ficar un xip, sí? Continuem les nostres exploracions, sí? Ja sigui perquè ha vingut derivat d'un dentista, ja sigui perquè ha vingut directament a clínica per altre tipus de problemes. Anem a veure, des de la fisioteràpia, des de l'osteopatia, què fem i amb què podem ajudar, sí? Com que partim de la base de que és una patologia que no té una causa 100% específica, sinó que en diríem, multifactorial, perquè hi ha estats de nerviosisme, d'estrès, psicològics, posturals, inclús a nivell biològic que puguin haver-hi, que s'està investigant per temes de bactèries dentals i vocals que puguin incentivar també un desgast més accentuat que d'altres, vale? Pues anem a centrar-nos en el que nosaltres ara podem fer. Ok. Tenim la idea de que, clar, jo si estic apretant molt les dents, si contínuament hi ha aquest rosec endavant, endarrere, endavant, endarrere, quina és la premissa que sempre hem dit nosaltres com a fisioterapeutes, no? És que les articulacions es mouen gràcies a l'acció dels músculs. Els músculs són els encarregats principals a generar moviment. Per tant, si jo contínuament estic apretant o estic movent la mandíbula endavant endarrere, vol dir que algú ho està provocant. I aquest algú és un sistema muscular bucodental que tenim a tots i cada un de nosaltres. Vale? Com ho podem fer per comprovar que el que us estic dient és veritat i que no és allò una llegenda? Sí? Si ens fiquem les mans just al costat de les nostres galtes, on te dèiem que hi havia més o menys aquesta articulació temporomandibular, i el que fem és apretar i deixar anar, notem que a sota dels nostres dits hi ha algú que s'activa, que es posa més dur i que descansa, que es posa més dur. Doncs això és musculatura de masticadora, concretament, ara no et diria bé que sempre a vegades fico la pota amb aquestes coses. Vale?
I l'abordatge passa per treballar aquest múscul?
I l'abordatge passa. Jo sempre, hi ha, per exemple, tres tècniques que m'agraden molt. Una que és treballar per intentar treure nivell de pressió intracranial, sí? Que aquesta és una tècnica que fem a través del maxil·lar superior, sí? Que el que fem és, dins de la boca nosaltres, fiquem guants,
poses enganxem...
Poses la mà dintre, eh? Sí, dins de la boca, enganxem el maxil·lar superior i el que fem són moviments que són molt petitets, amunt i avall, vale? I de dreta a esquerra per comprovar una miqueta aquests estats tensionals, aquesta mobilitat, cap a on ens és més fàcil, cap a on no. On ens costa una miqueta més? Insistim una miqueta més, sí? Això és una tècnica que és agradable de rebre, no fa mal, i normalment el pacient sempre la percep com agradable, sí? Després ja aniríem una miqueta més enllà i anem a treballar sota dos paràmetres. Una que és la mobilitat pròpia de l'articulació temporomandibular, sí? Que això seria més aviat enganxant la mandíbula inferior, sí? També intravocal, vale? I el que fem són moviments que en diem de coaptació, sí? Que intentem separar l'articulació del maxil·lar de la mandíbula inferior respecte a aquest os que dèiem que era un vano del costat del crani, vale, per donar-li mobilitat, per descongestionar la zona, per millorar el flux que es generi en aquella àrea, no? Per ajudar a descomprimir, a desinflamar i a millorar una miqueta les sensacions generals. I, per últim, una tercera tècnica, que aquesta és més potent, aquesta sí que al principi molesta una miqueta més, és cert, vale? Perquè és com treballar un múscul normal, que hi ha una contractura, i el primer pues, que fem, pues, primer m'aixequem una miqueta, no? I a mesura que passa l'estona, la tensió rebaixa, la sensació dolorosa baixa, i els estats propis d'aquest múscul també van cap a millor, no? En què consisteix? Consisteix quasi bé, és com un pessic, no? És com si volguéssim enganxar aquest múscul. Com ho fem? Pues això és molt fàcil. A més, és senzilleta, aquesta tècnica. És intensa, però senzilla. I és fer a banda i banda, no? El que intentarem anar és en direcció a aquest punt de l'articulació on es mou, entre s'obre i es tanca la boca, no? Llavors, el que fem és introduïm, en aquest cas, el nostre, o almenys així és com la faig jo, a introduir el dit índex, sí? L'enganxem des de darrere. El que li demanem al pacient primer és que faci una miqueta de força de tancament, sí? Perquè llavors se'ns activa el múscul i nosaltres podem comprovar al 100% que estem en zona de la muscular que ens interessa. Què fem llavors? Exercim punt de pressió, sí? I amb el polze que ens queda per fora de la galta, extern, el que podem fer és un pinçament. Sí? A partir d'aquí, amb la pressió que vaig exercint, puc fer petit moviment, puc jugar amb cercles, etc etc. A principi...
Tot això el pacient amb la boca oberta, eh?
Correcte. I relaxada, però...
A més.
Nosaltres, clar, evidentment, d'entrada ja els hem avisat al pacient que això serà molest al principi. També ho podem percebre pels gestos, no, facials, de la cara aquesta, dels ulls que s'encongeixen, les celles que es tiren cap a dintre, no? I veiem com mica en mica va relaxant, va deixant, no? Fins que després, un cop acaba aquesta tècnica, estem parlant doncs, uns pocs minuts, mentre estem exercint aquesta pressió, que un cop traiem la mà, la sensació general sempre del pacient és de molta alliberació de la zona.
D'alleujament.
Sí, de descongestió. O sigui, la idea és, ostres, allò que semblava que tenia aquí, que m'estava fent un tap, ara noto que m'ha deixat anar, que puc obrir més, o que la sensació és molt més alliberadora, no? Evidentment, mentre fem la tècnica, sempre avisem, no?, els pacients. I si ens han de dir alguna cosa, que ens aixequin la mà, no? Que no ens diguin res, perquè si ens diuen alguna
cosa... Ens mosseguen, no?
Ens mosseguen a nosaltres, sí. Llavors, coses que a nosaltres ens indica també graus de grans apretadors o no. Per exemple, quan fem aquest tipus de tècnica, sobretot quan enganxem el maxil·lar superior, què ens trobem? Que si jo tiro cap amunt una miqueta aquest maxil·lar, si hi ha molta tensió muscular, la mandíbula inferior acompanyarà. Llavors, jo notaré que el pacient involuntàriament i sense fer força, m'estarà apretant bastant els dits. Sí? A mesura que anem treballant, veiem que aquesta mandíbula inferior va baixant, jo puc continuar amb la part superior, amb la part de dalt, i ja no noto tanta pressió en els meus dits. Llavors, jo per això puc saber, com a terapeuta, que la tècnica està resultant efectiva.
I com es treballa, Adrià, amb sessions setmanals?
Sí.
Dones deures a casa, també, algun exercici, potser?
Sí. Evidentment, sempre treballem que hi hagin pautes de seguiment per casa, pels pacients. Evidentment, sempre partim de la base que és una patologia que genera moviment principalment de manera inconscient. Llavors, el primer pas que hem de fer és... que tot el que sigui conscient que ho puguem controlar. Sí? I això com ho farem? Ho farem sobretot educant, primer, temes posturals, que hem dit que sempre venen associats amb aquest tipus de patologia, sempre, i que em prengui consciència de, vale, jo sé que aquesta postura en el meu dia a dia no m'ajuda, per tant, paro. O jo tinc un ritme molt elevat, intentar, pues, amb una alarma cada X temps, de dir, ep, ui, no, Va, parem un moment, no? Deixem anar. La meditació aquesta pròpia d'autoconeixement per relaxar i poder tenir un dia a dia molt més fluid per arribar a la nit, sabent que de manera inconscient segurament apretaràs, però amb les condicions amb les que arribis, doncs siguin un tant millors, no? pel nostre propi benestar. El treball a clínica anirà molt enfocat en funció del pacient. Sí que és veritat que és una teràpia que d'inici sí que és bastant seguida per intentar trobar un camí de millora pel pacient. Al final, el nostre objectiu és que el pacient millori. No ens ajuda a fer-ho molt seguit o molt espaiat en el temps si veiem que no hi ha cap resultat. Llavors hem de girar i buscar una altra solució, no? Però sempre, com tot, com qualsevol patologia, a més ara en clínica estem incentivant molt les sessions d'exercici terapèutic amb l'altre fisioterapeuta, amb l'Alejandro, sempre partim de la base de que una pròpia persona ha d'escoltar-se, s'ha d'entendre ell mateix com funciona, i a partir d'aquí el fisio, l'osteòpata, el dentista, què pot fer per ells per ajudar-los en aquest camí de trobar la seva pròpia salut, no? Al final, jo no sóc el pare de ningú, i ens agrada tractar els nostres pacients com a persones adultes. Per tant, aquest és el camí que sempre explorem, que sempre intentem explicar als pacients, i que a partir d'aquí només ens queda que treballar-ho.
I aquí ho anirem treballant i explicant, més a més, amb l'Adrià Solís. Que bé que hagis tornat per cuidar-nos a tots plegats. Bona setmana.
Igualment.
Penedès en xarxa.
S'acaba aquí aquest dilluns 2 d'octubre el Penedès en xarxa, perquè el dia encara continua. Que vagi molt i molt bé, i fins demà a les 9:06. Adéu-siau.